Són les 8 del vespre.
En el centenari de la mort del compositor lleidatà Enric Granados, Ràdio Estel vol recordar-lo amb una selecció de les seves millors composicions.
El Fandango de Candil, un fragment de l'obra Goyescas d'Enric Granados, interpretada al piano per Albert Atenelle.
La música d'Enric Granados a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. Ràdio Estel. Refrescant.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Benvinguts un cop més a la veu dels animals i de la natura. Avui al programa parlarem amb la Sol Solà, presidenta de Greenpeace, i ho farem sobre la desaparició de les abelles. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Escoltarem també la Galeria de l'Expert, a càrrec de la nostra companya Blanca Aranyó, el blog musical d'en Manel Casas, i un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. Comencem, doncs, amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández, i Jordi Carretero i Mario Ramírez al control tècnic.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Galeria de l'Expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Els incendis poden ser un problema greu al nostre país, però al mateix temps es diu que la superfície de bosc a Catalunya creix massa. Quin impacte té això sobre les poblacions d'ocells? És positiu o és negatiu?
A veure, pels ocells, els incendis no són tant problema. De fet, aquí a la regió mediterrània hi ha hagut incendis des de fa milers i milers d'anys. La prova és que tenim plantes amb closques, amb llavors, a les closques, que resisteixen als incendis i que, de fet, necessiten els incendis per propagar-se. Això és una mostra de que, naturalment, hi havia incendis aquí. Llavors, primer, el problema l'hem de relativitzar. I després, pel fet que hi ha molts conreus abandonats i que s'ha abandonat molt la gestió del territori, hi ha molt de bosc a Catalunya. Llavors, el bosc a Catalunya és un hàbitat, anem a dir, molt, molt freqüent, molt abundant, que ocupa molta superfície. Els incendis moderats, petits o moderats, el que fan és obrir aquesta gran massa forestal i proporcionen una oportunitat per àguiles, per poder caçar rosegadors, conills. La majoria de rapinyaires necessiten espais oberts on caçar. Obren també un espai per altres espècies que no poden viure en bosc tancat, però sí que són un problema quan aquests incendis són excessius, quan són de grandíssimes dimensions. Llavors, evidentment, afecten a la fauna forestal i l'afecten molt negativament. Per tant, anem a dir que alguns petits incendis no és problema. Incendis massius i, sobretot, continuats, que un mateix lloc es cremi diverses vegades, això és nefast, llavors sí, per la biodiversitat de qualsevol tipus.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Els anys 60 van ser per la música popular una dècada de molt bona acollida, perquè aparegueren numerosos grups, petits grups, molts d'ells aprofitant la popularitat del rock internacional. Us vull presentar un grup quina formació té una especial singularitat. Mentre a Barcelona sortien del poble sec, a Madrid, que també recollí aquestes sensacions del moment, aparegueren Los Pequeniques, un grup sortit d'un col·legi d'èlit, el famós Instituto Ramiro de Maeztu, que va ser bressol formatiu de moltíssims personatges intel·lectuals en les diferents branques, de la ciència, la literatura, la política, etc. Escolteu-los ara amb Lady Pepa i Arena Caliente.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres la Sol Solà. Bon vespre, Sol.
Hola, bon vespre.
La Sol és presidenta de Greenpeace Espanya i ja ens ha acompanyat en programes anteriors, ja ha estat aquí amb nosaltres, és repetidora. I avui la Sol és aquí perquè volem parlar amb ella del que està passant amb les abelles. Sol, sentim-me parlar molt de les abelles a nivell així de societat en general, però realment jo crec que hi ha poca gent que sàpiga el que realment està passant i crec que és una situació bastant greu.
La notícia que hem sentit durant els darrers mesos, i aquest no és el primer any, és que durant el període hivernal, que és quan es produeix un, diguem, un percentatge més elevat de mort d'abelles, perquè és una qüestió estacional, aquest any sobretot s'ha produït una mortandat escandalosa. Al Llevant espanyol, a comunitats autònomes com València, s'han arribat a trobar un 30 o un 40% de les abelles mortes. Clar, la pregunta és, per què està passant això? Ara explicarem el per què, però us volia explicar una anècdota de l'altre dia amb un conegut meu, que tenen una criatura petitona, un nadó que no fa ni 6 mesos, li volien posar alguna cosa dolça amb el canvi de la llet i el pediatre els va dir que mel ni parlar-ne. Clar, vam preguntar per què, perquè el nen encara és massa petit per pair. La resposta va ser molt lapidària. No, perquè està supercontaminada.
Ostres.
Sí, i si el nen, si la criatura no és una mica més gran, no podrà d'alguna manera processar això. La meva pregunta és, qualsevol aliment contaminat fa un dipòsit d'aquesta contaminació al cos. Fem una exposició continuada. Ara hauríem de saber per què estem menjant aquestes coses i què és el que s'està fent perquè aquestes coses arriben a la nostra taula.
Però, per tant, ara, avui en dia, molts dels aliments que ens mengem, amb menys o més grau, estan contaminats, perquè si l'ambient, tot està contaminat. Per tant, si el metge li va dir això, potser és que la mel és un dels aliments que podem accedir ara mateix nosaltres, que té un grau de contaminació més elevat. Clar, això i aquí jo no ho sé.
El gran problema és el que envolta tot el model de producció agrícola. Tornem al de sempre. Tornem un model de gran consum, un model de consum intensiu, on es vol posar al mercat la major quantitat de producte possible, i això es fa amb tots els mitjans que estan a l'abast. I en aquest cas parlem dels plaguicides. Si no volem que les collites ens malmetin, si volem que la floració avanci adequadament i que això es transformi en una collita de fruita, tirem mà de plaguicides. Això està afectant directament no només tota la població d'abelles, que és el gran polinitzador, sinó altres insectes silvestres que també intervenen a la polinització. S'està produint un enverinament massiu. I no hem d'oblidar que els plaguicides també queden residuals a les plantes i acaben a la nostra taula. O sigui, aquí tots acabem patint les conseqüències del model que estem encaparrats en mantenir.
Sí, que sembla que molta gent no vol canviar.
No,
qui esteu esperant aquí per preguntar?
No, és que estava al·lucinada de que precisament un metge ja fos receptiu i advertís ja amb uns pares de que la criatura no li donessin mel. Llavors jo crec que potser el problema aquest normalment no el sents. No sents que la mel sigui tan contaminant. Llavors, clar, fa un moment et preguntava, bueno, i les mels aquestes ecològiques i tot això, tu responies, bueno, és que les abelles estan voltant, és molt difícil controlar-les. Llavors, jo crec, a veure, vosaltres esteu intentant donar el missatge de que es té que tornar a l'agricultura ecològica, dins de la campanya. Explica tots els raonaments, perquè jo crec que és més que les abelles, no? Explica els raonaments per les quals és importantíssim tornar una miqueta a l'agricultura tradicional. I els motius pels quals les abelles estan desapareixent.
Mira, com es comentava, les abelles estan desapareixent perquè es queden impregnades d'aquests plaguicides que es fan servir en els camps, sobretot a les èpoques de floració, que és quan elles van a recollir el pol·len, quan també fan la polinització entre altres plantes, i quan elles produeixen, tornen al rusc i produeixen la mel. A l'any 2013 es va prendre la determinació a nivell europeu de, com a mínim, prohibir quatre substàncies fonamentals que estan integrades en els plaguicides. Tres d'elles són conegudes com a neonicotinoides i sobretot produeixen uns efectes devastadors en tot el que és el sistema neurològic de l'abella. L'abella comença per patir una desorientació, per patir diferents tipus de trastorns, per perdre l'orientació, per no saber tornar al rusc i al final acaba en un estat de paràlisi i acaba morint. D'acord? O sigui que els efectes, hi ha un enverinament, però també hi ha una pèrdua totalment de la capacitat de l'abella de poder tenir el seu comportament habitual, doncs, per polinitzar, per tornar al rusc, per poder produir la mel. La devastació és... Realment tornen al rusc a morir. Te les trobes mortes a la porta. Aquest és el tema. Què s'està produint? A nivell europeu s'havia d'haver arribat a una decisió final, ara a finals de 2015, de decidir si es mantenia la moratòria sobre aquests quatre productes que es trobem als plaguicides, si es feia extensiva, crec que és una vintena més de productes similars, extensiva vull dir ja definitiva, sobretot aquests quatre que no es poguessin tornar a utilitzar mai més. Durant aquest any 2016 es continua avaluant el tema a la llum de nous estudis que s'estan aportant i realment al gener del 2017 s'haurà de prendre una decisió final d'allà de prohibició radical, o què es fa amb això. Per tant, durant tot el 2016 és fonamental, sobretot de cara a que la ciutadania faci palesa la crida, no només per salvar les abelles, sinó per
salvar-se nosaltres.
Exacte, la salut dels productes agrícoles, o de com es fa agricultura, tot aquest 2016 és fonamental per fer pressió política.
I n'hi haurà prou prohibint aquests 4 o 16 productes, perquè 4 ja està, no? Però els 16, o n'hi ha molt més?
S'ha d'anar més enllà, s'ha d'anar més enllà. El que s'ha de fer és potenciar l'extensió de la superfície que es cultiva de manera ecològica actualment, en el que és en l'àmbit europeu. Aquí a Espanya crec que no arribem al 20% encara, a més tenim un dels dubtosos honors de ser un dels països europeus amb una superfície cultivada de transgènics més extensa. I el que hem de tenir en compte ja és no només l'efecte del plaguicida, sinó, per exemple, en el cas dels transgènics, un camp conreat de transgènics el que fa és un efecte contagi amb tots els camps que té al voltant. Tu pots encaparrar-te en fer cultivar ecològicament el teu camp o les teves terres, però si, per desgràcia, tens un camp de transgènic al costat, abans o després, aquestes llavors acabaran contaminant el teu camp i tu tampoc no podràs ni continuar fent conreu ecològic i és més, et veuràs obligat segurament a comprar les llavors transgèniques que ja van amb una càrrega determinada per fer la producció d'una forma determinada. Aleshores, és tot un conjunt, és un model agrícola que ha de canviar radicalment. Què suposa això? Això també suposa que els consumidors hem de ser conscients de que no podem continuar consumint tan massivament i que hem de tornar a aquella vella costum de quan érem petits, parlo dels que ja tenim una certa edat, de que evidentment a taula trobaves la verdura i la fruita que tocava en aquell moment de l'any i no t'encaparraves a menjar coses fora de temporada, fer-les venir del Perú o de no sé on, o tenir sempre els prestatges dels supermercats plens de tot a quilos, que molts, a més, acaben llançats perquè no són prou macos, perquè no són prou comercialitzables, etcètera, etcètera, etcètera. És tot un peix que es mossega a la cua. Sempre anem a l'arrel del consum.
En quina situació es troba Catalunya i Espanya, ho dic per la península ibèrica, amb el tema concretament de la situació de les abelles, la situació dels cultius i una tornada cap a l'agricultura tradicional? Teniu fet un estudi o una valoració al respecte?
La valoració en general que t'he fet és aquesta. Tenim un 20% de superfície ecològica.
Sol, perquè, per exemple, si quan viatges a altres països, a Anglaterra, França, Itàlia, notes, tens la percepció de que cada cop s'està oferint més aquest tipus de menjar. Cuidado, després faltaria saber si és realment autèntic, però aquest tipus de mercat de proximitat, aquests productes ecològics, sembla que el ciutadà està més conscienciat. Per això trobes més estanteries dins dels supermercats de productes ecològics. Llavors, aquí a Catalunya, per exemple, són receptives les autoritats, l'administració, respecte a donar suport? No es pot.
Aquí, a veure, el petit productor ecològic va avançant, però no deixen de ser petites cooperatives i no deixen de ser projectes d'abast petit. Tot el que és l'agricultura més extensiva, la que ha de posar producte, evidentment, no. Treballa de l'altra manera. I l'administració el que fa és intentar propiciar que l'agricultura no quedi enrere. Però, clar, d'alguna manera, el model que de moment s'ajuda més és el tradicional. Que sí que hi ha una consciència de que s'ha de potenciar el que és el cultiu ecològic, però ara per ara, evidentment, no és tan rendible. Aquest és el gran problema. També hem de pensar, i això va lligat, que no parlem només de la fruita, de la verdura. Hi ha una gran part de l'agricultura extensiva que el que produeix és farratge, per exemple, per alimentar el que és la ramaderia industrial. I tornem a un tema de consum. O ens posem tots les piles o no arribarem a un lloc. Aquesta és la realitat.
Hola, Sol.
Hola, bona tarda.
Benvinguda un altre cop. De veritat que el problema el veus tan difícil, perquè ja amb el Tractat de l'Organització Mundial del Comerç, l'OMC, doncs ja es van establir unes normes i unes regles que em sembla que ja portem 20 i pico d'anys des de que es va d'això, en què veiem que el món, a més amb aquests transports més fàcils, ara amb els containers, aquests vaixells que donen la volta al món, que venen de Xina, que se'n van a Sud-amèrica, i que això és un no parar, perquè, a més, com també això dona molta mà d'obra de fer els vaixells, del petroli que gasten, d'ara aquí i ara allà, això també és un tinglado social enorme. Mirad? Això en mans d'uns senyors que no se saben on estan, però estan situats en llocs estratègics del món, del globus terraqui, són els que remenen les cireres i toquen prenen aquest botó, prenen l'altre, pam, pam, pam. Tot això cada vegada està més estructurat, està més poderós, els mateixos estats estan més debilitats, els governs dels estats estan més debilitats. Això, a on ens portarà aquesta espiral? A on acabarem? A on serà el cim?
Realment, és un sistema absolutament pervers en el qual estem tots immersos. Els que estem avall perquè som únicament diguem-ne, la base que compra...
La base que els alimenta.
Exacte.
Que ens fa alimentar-los.
Aquí estem.
No tens més remei.
Aquí estem. I una de les últimes maniobres en aquesta direcció, que tu ara molt bé explicaves, són els grans tractats de comerç, el TTIP, que és el gran monstre que ara se'ns ve a sobre.
El TTIP, que ja el tenim a sobre.
Aquí a Europa encara hi ha unes certes resistències que s'intentaran... Cabrà de totes
Han
les maneres possibles.
Han fet un TTIP semblant a Àsia, i als Estats
sí.
Units. Això ja marxa.
Exacte. Bueno, a veure, el TTIP és el gran model d'economia que s'ha vist molt clar que s'ha implantat a la part dels Estats Units i Canadà i ara Àsia, que l'única cosa que intenta donar és acabar de garantir el poder a les corporacions perquè puguin passar per sobre dels estats i continuar fent negoci, sigui com sigui, i a sobre, si els estats prenen alguna mesura que les pugui perjudicar, tenir dret a unes indemnitzacions absolutament astronòmiques.
És una esclavitud total.
És una esclavitud total. El TTIP realment busca sotmetre qualsevol dret social, qualsevol dret de millora econòmica de les poblacions a l'interès empresarial. I s'ha de dir així i és així de dur. El següent pas a lluitar és aquest. Nosaltres, és el que diem, penses tu, surts cada dia amb la teva bosseta a comprar i els teus 4 euros a la butxaca i dius, què haig de fer? Doncs intento fer el poc que puc dins del que està al meu abast. Però sé que sóc molt repetidora i molt pesada i molt avorrida amb aquest tema, però és que és l'únic poder que realment tenim. Si tots realment mesurem el que fem amb els 4 euros i decidim comprar verdura ecològica o decidim reduir el consum d'aliments o el consum de carn o triar molt bé el peix que decidim menjar i posem una mica de sentit comú, si ho fas tu, ho faig jo, ho fan 20 més, ho fan 200 més, algun pes guanyarem. És molt difícil convèncer tothom d'això perquè és complicar-te la vida i diguem-ho clarament. Però és que també és l'única sortida si volem arribar una mica més enllà. Si no, senzillament, doncs continuem fent tots el de sempre i el dia que això peti, petarà.
Però, Sol, el problema està en que el poder d'aquests grans empreses, d'aquests grans lobbies, per sotmetre'ns amb aquesta... impedeixin, arribat el moment, impedeixin inclús que tinguem aquesta última opció, aquesta petita llibertat. Ara mateix ha passat una cosa surrealista, a l'impost al sol.
Exacte.
Això és una cosa que és increïble, és que sembla d'un altre planeta, no? No sé, com és possible.
El senyor Sòria.
Com és possible que es pugui castigar amb una persona que, unes persones que han invertit per generar una energia alternativa? Doncs ara, tornant a el que dèiem, podria passar el mateix o no amb l'ITTP?
Amb el TTIP es dona la porta, efectivament, a que s'enforteixin tots aquests oligopolis i un control absolut contra qualsevol cosa que faci minvar uns beneficis empresarials.
No es podrà aturar?
És el que nosaltres fem, al nivell al que arribem a protestar, i torno a dir, el poder de comprar encara el tenim. Al cap i a la fi, si nosaltres decidim deixar de comprar uns determinats productes... Però fer-ho de debò, no dir, ai, però és que no és una alternativa, però és que en comptes de 20 marques de, jo què sé, una cosa, només em deixaran dos i no podré triar. Doncs és que potser no et cal triar, tampoc. Amb dos n'hi ha prou. O sigui, tres o quatre generacions enrere, amb dos o tres possibilitats d'opció, vivies perfectament bé. D'acord? Per què en necessites 20?
I a més la informació...
Exacte.
Que manca la informació.
Totalment. El tema
amb
de
els 20, potser només n'hi ha un que informa.
Exacte, també és bastant patètica. Per tant, és tornar una mica al pensament més simplificat d'abans. I si jo realment decideixo que no vull comprar una cosa i som molts els que decidim que no la vull comprar, aquesta és l'única llei que entenen les grans corporacions, perquè al cap i a la fi s'alimenten del que venen. Si tu no els hi compres...
Sí, però la por és aquesta, que complin la voluntat dels pocs, dels pocs que volen ser independents o ser més honestos o ser més transparents en aquest aspecte. Quan veiem això,
els que estem conscienciats, estem conscienciats, i difícilment ens has de convèncer d'això. El tema és arribar a explicar d'una manera comprensible i assolible aquest problema a molta gent que senzillament decideix que per comoditat o perquè no li interessa o perquè l'és igual el que passi més endavant, no volen prendre aquesta determinació. Tampoc es tracta d'arraconar ningú contra una cantonada i posar-lo desesperat com un gat acorralat. Però sí fer entendre que, encara que no sigui per tu, pensa de cara als teus fills, pensa de cara als teus nets, pensa una mica en global.
Sí, però, per exemple, hi teníem el clisofato, que s'acaba de prohibir. Un exemple proper, Manel, que tu m'ho explicaves fa poc, una persona molt propera a nosaltres, aquesta persona està utilitzant el producte convençut de que era el millor que estava utilitzant, sense saber que s'estava prohibint. I llavors, és difícil a vegades. Llavors, quan en un moment, per casualitat, hi ha el comentari i saps que aquella persona està utilitzant això i li dius, pues en mi pueblo todo el mundo lo utiliza. Llavors dius, algo està fallant, no?
La informació.
Està fallant. I la gran empresa... Bueno,
una informació falla i l'altra sobreeixeix.
Sí.
Sobreeixeixen quantitats d'informacions absolutament irrellevants i la informació bàsica sempre queda amagada. Però una de les maneres més fàcils de desinformar és sobreinformant.
Sí.
Senzillament és així.
Sí.
Senzillament no pots triar el que és... de rellevant del que és absolutament superficial. I amb això juguem. Sí, som molt conscients de l'escenari en el que ens movem, però...
Però molta gent, clar, no arriba, no pensa, no hi cau, confia plenament en el que li ofereix el mercat.
Sí.
Amb tota la bona fe.
Bueno, per això...
I aquest és el problema.
Per això estem els ciutadans que tenim una miqueta més d'informació, o certes organitzacions o associacions, i això cada vegada està més extès, poder donar la informació d'una manera més veraç.
Sol, és que els mitjans tampoc dediquen massa temps a informar.
Tenen que llegir la nostra revista.
això està clar.
I la revista del Greenpeace.
I que entrin a la pàgina de Greenpeace i de moltes webs que s'hi podran informar.
Jo el que demano és que no es perdi la fe ni les ganes d'insistir. Sí. Sabem que els miracles no existeixen. Sabem que la capacitat d'arribar massivament on s'agradaria arribar i veure que en un matí o en una setmana posem 1 milió de persones al carrer, hem de ser realistes. Això és molt complicat i, donada la temàtica que toquem, perquè la gent l'incomoda, perquè la gent la treus de la zona de confort, costa molt. Però això no vol dir que s'hagi de deixar de fer la feina. Perquè el moment en què diguem, oh, és que som petits i no podem, oh, és que mai arribarem enlloc, o oh, és que mai no farem, aleshores sí que la batalla la tenim perduda.
No es té que deixar...
Això és un missatge que jo insisteixo. Podem ser petits, però cada vegada som més.
Però jo el que deia era perquè pensi més, la gent no confiï tant en tot el que compra, que almenys intenti contrastar. Sí. Contrastar.
Jo penso, i aquesta és la meva opinió, i a Greenpeace també s'ha detectat, que en aquests últims anys el nivell d'informació de la gent ha millorat. Com a mínim la gent ja no va tan a cegues i ja no és refia del primer que li posen al davant. Qüestiona. Que després acabi prenent la decisió de no vull saber més, això és una altra història.
Però ja és un pas, això
és
important.
Però és un pas. Abans no es qüestionava res. Ara es qüestionen força coses. El que es tracta és que es continuïn qüestionant més.
Però és que, a més, ja per últim, ja no vull dir res més, si fa 100 anys o 150 anys teníem una terra que no estava contaminada, perquè ara ens la tenen que contaminar i ens tenen que trastocar tot el sistema natural i a més, a sobre, repercutir sobre nosaltres d'una forma silenciosa, a més.
És la forma de vida que hem triat, i no ens enganyem. Tots en tenim una part de culpa. Per què? Perquè volem viure bé, volem tenir de tot, i, evidentment, també s'han produït unes condicions de millora tècnica, de condicions de la salut, almenys en una part del planeta, que s'ha transformat en un estat de benestar, que una de les coses que comporta és un hiperconsumisme. Vull dir, les condicions de vida que tenim aquí són privilegiades, però són a costa d'estar sobreexplotant el que dic jo, la quota de molta altra part del planeta que no tenia els mínims essencials. Partim d'un model que és molt erroni i és molt pervers. I tots hem de fer un esforç de pensar que estem tots al mateix vaixell i que tant de dret tenim a viure amb uns mínims dignes. Nosaltres, com tota la resta del planeta.
Com els animals.
Exacte. Bueno, això... jo quan parlo del planeta parlo ja. Global.
No, però vull dir que tot...
Això em recorda, a veure si jo he estat parlant d'aquests grans vaixells, aquests grans containers que porten mercaderia, aliments d'un cantó a un altre. Hi ha mig món que està llançant el menjar.
Exacte.
Mig món que està llançant el menjar. Però aquests grans containers i aquesta gran mena de transport tan organitzat no arriba a transportar d'allà on s'obre el menjar allà on el necessiten i es moren de gana.
No, sí, aquest és el problema.
D'això no se'n cuida ningú.
Aquí tenim un
sí,
model que preferim
cuida.
Veure. Hi ha la taranja
associacions,
la
lògicament, que se fan la seva tasca. Però una flor no fa estiu. Es necessita més importància de que la gent s'adongui compte d'això.
Sí.
Llancen per un cantó i es moren de gana per un altre. I tenim un transport cada vegada més perfeccionat. Per què no se soluciona el tema?
No, aquí volem fruita tropical els 365 dies de l'any i només ens ha començat a preocupar que es llenci el menjar als contenidors de fora dels supermercats quan hem patit una crisi molt forta i hem vist a molta gent que per menjar remenava els contenidors. Fins a aquell moment no és que ens hagi preocupat gaire. Estem amb el de sempre.
I tots tenim culpa, sí.
O sigui, vivim molt tancats en el nostre petit escenari i ja no ens preocupa res més. Aleshores, que el comerç mundial s'hagi transformat en aquesta mena d'hidra que porta el que sigui on sigui, en comptes de fomentar la producció de proximitat, hem de tornar amb aquest model.
Diguem tradicional, però amb modernitat. Perquè
sí.
També podem aprofitar la modernitat. No tenim que tornar a llaurar amb un cavall i un bou.
No. A veure, no hem de tornar a les cavernes, perquè ara tenim uns mètodes per poder produir d'una manera molt més portable i molt més suportable. Vull dir, tant per les persones que hi treballen i no cal fer servir
tractes
animals...
climatitzats.
Exacte. Però, evidentment, si pots comprar a la carxofa del Prat, no me la portis de no sé on. Sí. Per començar, estaràs fomentant que la gent d'aquí pugui viure.
No està ben clar, això.
No, està claríssim. Sol, abans d'anar-te'n, perquè ja veig que ens fan senyals, explica, per últim, ja una miqueta molt concentrat, la campanya de les abelles i com es poden informar i què podem fer per salvar aquests pol·linitzadors que tant depenem d'ells. No tan sols les abelles, però, bueno, en aquest cas,
sí,
les abelles.
més del 80% dels cultius a nivell mundial depenen de la pol·linització. Només pol·linitzar tot el que tenim costa, crec que, 265.000 milions d'euros. Si les abelles i els pol·linitzadors no ho fan, anem venuts. Què s'ha de fer? Recollir la major quantitat de firmes per fer pressió als governs perquè realment es retirin aquests plaguicides. En el cas nostre de Greenpeace, què té Greenpeace? Greenpeace té dins de la pàgina web una secció, que és una pàgina separada que es diu Salva les abejas, on allà pot signar. Aquestes signatures es recolliran i es tractarà de fer pressió al nostre govern perquè dins d'Europa realment d'aquí al gener del 2017 s'arribin a prohibir definitivament aquests plaguicides i s'empenti, es recolzi el camí cap a l'agricultura ecològica.
Doncs Sol, moltes gràcies per explicar-nos. Jo crec que si hem pogut obrir els ulls a molta gent avui, jo crec que ens ha escoltat i no era conscient avui, n'ha sigut conscient, i esperem que mica en mica aquesta conscienciació arribi a un port i que estiguem a temps d'almenys no, que la situació no arribi a ser catastròfica.
Això esperem tots. Gràcies.
Moltes gràcies, Sol.
Gràcies.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem en Los Pequeniques. Com us he dit, eren exalumnes de l'Institut Ramiro de Maeztu de Madrid. Aquest petit conjunt de cinc músics estava liderat per dos germans, l'Alonso i el Lucas Sanz, que són autors de cançons i també arranjadors d'altres autors. Com quasi tots aquests petits conjunts, el vocalista és el que més cridava l'atenció. I així van començar. Però de repent el van suprimir. I això, al convertir-se en un grup d'una mena de rock instrumental, els hi va donar la popularitat i la fama. El seu període d'activitat durà dels anys 60 als 90 del segle passat, lògicament. I no se'n va parlar més que jo sàpiga. Potser venint d'un centre educatiu de categoria ja estaven exercint treballs professionals. O sigui, deixaven la música, que a vegades té una curta durada, per a un estatus més consolidat. Escoltem-los ara amb Ària, que és sobre una peça de Bach, i El tiempo vuela, també una versió d'un hit internacional. A la propera, si Déu vol.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Avui en dia estem envoltats d'estris electrònics que, com molts d'ells, més aviat s'han quedat obsolets o ja no serveixen. Com puc aturar aquesta disbauxa sabent que les deixalles d'aquests aparells ja són un problema?
La indústria electrònica genera grans beneficis. Ens enlluernen contínuament amb nous invents tecnològics, fent-nos creure que no podem viure sense ells. Quants cops hem vist a persones aturades o fins i tot en situacions de marginalitat amb telèfons mòbils caríssims? A més de preguntar-nos si realment necessitem l'últim aparell tecnològic, ens podem obligar a no renovar-lo fins que no s'espatlli realment. I quan finalment deixa de ser-nos útil, recordem que poden tenir una segona vida. Hi ha ONGs que aprofiten aquests telèfons mòbils que no volem utilitzar més. Vegeu algunes opcions per donar-los un ús solidari, per exemple, al web d'Intermón Oxfam, a la pàgina oxfamintermón.org. I si se'ns trenca definitivament qualsevol aparell electrònic, mai l'hem de llançar a les escombraries, sinó que cal portar-lo a la deixalleria.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu:
faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que les girafes són l'espècie terrestre de més alçada i que el seu coll pot arribar a mesurar els 2 metres de llargada? Al igual que la resta dels mamífers, el coll de les girafes està constituït per 7 vèrtebres cervicals. Amb el seu creixement, però, cada una d'aquestes vèrtebres pot arribar a mesurar fins a 40 centímetres de llargada, és a dir, més del 50% de la longitud total de la seva columna vertebral. Per a facilitar el part, els nadons neixen amb el coll molt més curt i arriben al món caient des de 2 metres d'alçada. Malgrat la seva aparatosa caiguda, una hora després de néixer, la petita cria ja és capaç de caminar al costat de la seva mare i prendre la llet materna. La singular alçada de les girafes els hi dona l'oportunitat i l'avantatge de poder accedir a les parts més altes dels arbres, fins a una alçada de 5 metres i mig, amb l'ajuda de la seva llengua per no haver de competir per l'aliment en cap altra espècie animal. Les girafes són herbívores remugants i passen més de 12 hores al dia alimentant-se i aprofitant la vegetació més convenient del seu hàbitat natural. A excepció dels lleons, a l'edat adulta, les girafes pràcticament no tenen enemics naturals, encara que quan han de doblegar-se i acotxar-se per beure aigua, pateixen el moment més vulnerable i perillós per elles. Es comuniquen amb diferents sons i infrasons i, al igual que les impremtes dactilars humanes, la mida, la forma i el color de les taques de la pell de les girafes és diferent i les identifica exclusivament a cadascuna d'elles. A partir del segle XIX, les abundants poblacions de girafes van patir una gran davallada degut a la seva persecució i caça com a trofeu cinegètic. En l'actualitat, i encara que es troben bastant protegides, pateixen l'amenaça de la destrucció i la deforestació del seu hàbitat natural. L'espectacular anatomia de la girafa és un altre exemple de la infinitat de varietats de formes i adaptacions que és capaç d'assolir la meravellosa biodiversitat del nostre comú planeta.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí la veu dels animals i de la natura. Ens retrobem al proper programa, com sempre, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.